Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dos minuts, gairebé tres, que passen de les 9 del matí. Mirin, a Catalunya hi ha prop de 270.000 persones a qui se li ha reconegut una prestació de dependència i es calcula que la xifra podria créixer amb els anys. És la comunitat autònoma d'Espanya que té més persones dependents. Per oferir una informació fiable i actualitzada sobre ajudes, recursos i serveis al voltant de la dependència, l'entitat Suara ha posat en marxa el portal web aliura.cop, el primer portal sobre la dependència a Catalunya. Avui ens el venen a presentar Ràdio Estel i per això podem saludar a l'Àngels Cobo. Ella és directora de Transformació Digital de Suara. Àngels Cobo, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres avui a la caravana.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Senyora Cobo, per què neix aquest portal web? Quines mancances heu detectat perquè neixi un portal web com aquest?
Doncs mira, nosaltres treballem en el sector de la cura de persones grans des de fa més de 40 anys. Sempre hem vist, no?, les famílies quan entren en aquest procés, doncs, els neguits, les preocupacions que generen, i ens va semblar que era el moment de recollir tot aquest coneixement que tenim i intentar portar-lo cap a la ciutadania. Perquè què passa? Que moltes vegades tota la informació ja la trobem a la web, a totes les xarxes, tenim molta informació, potser un sobreaccés d'informació, però a vegades amb un llenguatge molt complex, molt tècnic, no?, molt difícil d'entendre, i això moltes vegades, més que ajudar, ens neguiteja encara més. Aleshores, nosaltres el que hem volgut fer és agafar tot aquest coneixement que tenim a dins de la casa, però també a fora, i sobretot posar-ho en un llenguatge molt planer i molt clar perquè la ciutadania pugui entendre tot allò que anirà passant en aquests processos.
Dit d'una altra manera, hi ha massa burocràcia a l'hora de demanar ajudes per la dependència?
Bueno, pot ser que hi hagi molta burocràcia. No sé si és tant, hi és, però no sé si és només això. És que és una etapa bastant insegura i bastant feble, tant per la persona que entra en el procés de dependència com per la família, no? És una etapa com desconeguda. Potser en altres etapes de la nostra estat vital tenim més informació, ens hem ocupat més, però en canvi, en aquest moment, també és una etapa difícil, no?, d'anar acceptant aquest procés. I per una banda ens podem trobar, certament, certes complexitats burocràtiques, al final és una llei estatal, la llei de dependència, que queda aplicada, doncs, en aquest cas a Catalunya, i després la comunitat ho desplega amb diversos recursos i serveis, i per tant es genera complexitat. A més, hi ha tot el sistema de serveis socials per una banda i el sistema de salut per l'altra, i per tant genera complexitats. Però després hi ha una altra banda, i és com gestionem emocionalment aquesta etapa. I això en general no en parlem massa. I jo penso que fora bo també parlar-ne, perquè allò que sentim, la persona gran, perquè té que entrar en processos de dol, en processos de pèrdua, d'acceptació d'una realitat diferent, com per les famílies, que a vegades ens preguntem, ho estic fent bé, estic deixant sola la mare perquè resulta que tinc que anar a treballar, com combino, com faig tota aquesta conciliació, i en generen també emocions noves, doncs de tot això també n'hem de parlar. És important que en parlem i no ho amaguem.
De seguida en parlem de tot plegat. Abans deixi'm preguntar-li què hi podem trobar dins d'aquesta web.
Sí, mira, ho hem intentat estructurar d'una manera planera i senzilla. Com et deia, sobretot hem intentat utilitzar un llenguatge molt clar, perquè si no és molt difícil, no? Jo que soc, estic en el sector, quan m'he trobat amb el pare o amb la mare amb aquesta situació, tinc que anar finalment a companyes i dir-los, escolta, m'expliquen ben bé, no? Què passa, què tinc que fer, això que sento... Mm-hmm. O sigui, moltes vegades em passa això. Llavors, què hem fet? Ho hem dividit en quatre grans apartats. Per una banda, què és la dependència, quins són els primers símptomes, com evoluciona, aquesta primera part més general. Després, quan estem a casa, no, quins serveis, quins ajuts, quins recursos podem tenir, no? Podem fer doncs, des d'un servei d'atenció domiciliari, doncs, un servei de teleassistència, tot allò que ens podem trobar per seguir estant a casa, que al final és el que tots volem, estar a casa el màxim temps possible. Però després també hi ha etapes on, per raons diferents o per moments diferents, doncs hem de necessitem recursos de fora de casa. I per tant, aquí també expliquem tot aquest tema. I aquí és centres de dia, residències, etc. I després totes les ajudes que podem trobar. Una mica la informació de com s'accedeix a aquestes ajudes, que és la llei de dependència, passos a seguir, una mica el que tu plantejaves, Mm-hmm. Tot això que hem de seguir, doncs també hi ha un apartat específic de tot aquest tema. Val? Així, en general, són els grans apartats que ens podem trobar.
Clar, l'Àngels Cobo porta 20 anys d'experiència en el sector. Com ha evolucionat la dependència en aquests anys? S'ha avançat molt respecte a ara fa 20 anys?
Bueno, això és com sempre, no? Si pots veure el got mig ple o mig buit, no? Això ens passa moltes vegades, no? Moments que veus el got mig buit i dius, ostres, avancem massa lents, no? Això tindríem, hi ha coses que tindrien que ja estar superades, que, no? Que haver avançat, i és així, i ara sempre que es posem alguns exemples, però també hem de veure el got mig ple, no? Jo fa 20 anys, com dius tu, però em fa gairebé 40 que treballo en el sector dels serveis socials, i o 35, faré més jove. I aleshores, si mires en perspectiva històrica, penses que hem avançat molt. Val? En el cas de la llei de dependència, al final, fa 20 anys, abans que aparegués la llei, no era un dret de ciutadania, no era un dret universal. Les persones no anàvem a serveis socials a demanar, no, un dret que teníem, quasi bé anaves a serveis socials, no, quan eres una persona amb escassos recursos, etc etc. Ara no, això s'ha convertit en un dret i, per tant, com a ciutadà i ciutadana, tenim dret a anar a que se'ns valori, no?, quina és la nostra situació de dependència i que se'ns ofereixin les ajudes que com a estat tenim estipulades, com la llei. Per tant, sí que hem fet un salt, perquè és important el concepte de que tenim un dret de ciutadania i que, per tant, com a ciutadans podem demanar aquestes ajudes. L'altra cosa després és si aquestes ajudes són suficients o són insuficients, que ja et dic, són insuficients, i, per tant, quins passos tindríem que fer. Després, com tu apuntaves molt bé, tot el tema de la burocratització del sistema. Amb un informe que va fer el Ministeri, un dels punts febles de l'aplicació de la llei de dependència, i quedava molt clar, i era dit per ells, no per extens, que és més fàcil a vegades dir, per ells era la burocratització que es havia generat sense voler arribar a ella, però bueno, es havia arribat i, per tant, plantejava que era un tema que es tenia que revertir. Per tant, hem avançat molt perquè tenim un dret de ciutadania que fa 20 anys no teníem, tenim un dret a unes prestacions. Ara, aquestes prestacions tindrien que créixer, tindrien que ser molt més àmplies perquè són insuficients. I aquí després hi ha un altre pas, que és també com repensem tot el sistema de cures, perquè ara, en el nostre imaginari com a ciutadà i l'administració, és si jo necessito cuidar a la mare o al pare o a l'àvia, només se m'acudeix que o contracto o tinc un servei públic d'unes hores de treballadora familiar a la llar, o agafo una persona amb economia submergida o amb règim d'empleada de la llar. Però, per tant, és només puc contractar o sense contractar a una persona. Encara no hi ha altres solucions on la tecnologia també ens ha d'ajudar per complementar i que no tot vagi a costa, no?, del treball d'una persona o d'un mal treball perquè no està ben regulat, no està ben pagat, de professionals que a vegades estan doncs, no, a persones migrades, de tot això que ja sabem, va? Mm.
Clar, precisament, com sabrà, ara fa uns mesos el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, apostava per generar nous impostos per resoldre l'infrafinançament de l'atenció a la dependència. Què en pensen d'aquesta proposta?
Bueno, a mi m'agradaria després que es detallessin, perquè és un tema polític, jo aquí sí que no hi vull entrar, perquè, clar, al final hem de veure... O sigui, està bé incorporar impostos per millorar el benestar de la ciutadania, jo ho dic en general, no? Sempre i quan tot això estigui socialitzat a totes les capes poblacionals, no? Perquè a vegades potser la sensació és que són unes capes de la població les que queden molt més penalitzades que altres. Per tant, bueno, jo penso que s'ha d'analitzar bé, no dic ni sí ni no. El que sí que és evident és que es necessiten recursos i que en els propers anys, i aquest és el gran problemàtica, per tant, tampoc sé si ho resoldrem només amb impostos. La gran problemàtica és com ens cuidarem nosaltres quan siguem grans en l'any 30, en l'any 40 o en l'any 50, veient com la població anem envellint. I, per tant, no només va a base d'impostos, sinó realment de repensar bé els sistemes i com, i penso que ara, les noves tecnologies, com les posem al servei de la cura. O sigui, a vegades hi ha un debat en el nostre sector, o en tots els sectors, no? De si la tecnologia, no? Mal usada, no? Uh-huh. Doncs, en lloc d'ajudar, ens penalitza. No? Jo penso que no hem d'esperar que la tecnologia ens faci coses que no volem. Nosaltres hem de ser els experts, no? Les persones que treballen en el sector, hem de ser proactius i hem de veure què d'allò que està apareixent en altres sectors d'activitat podria ser bo i ens complementaria i potser facilitaria prestar una bona atenció a les persones a la llar, però amb uns costos menors. Però això hem de ser els propis professionals i l'administració sí que ens ha d'ajudar en impulsar a altres accions. En altres sectors d'activitat està molt clara com ha aparegut la tecnologia, la industrialització, i en el nostre encara estem en un camí molt incipient.
Per què creu que passa això?
Bueno, perquè el nostre sector és un sector amb uns recursos molt escassos, per exemple, l'Esbara Cooperativa, però com moltes entitats del tercer sector som entitats sense afany de lucre, que hem treballat en el sector de les cures i dels serveis socials des de fa dècades, amb uns pressupostos minsos i, per tant, no tenim recursos suficients per invertir en investigar, en trobar noves solucions. En aquest cas, nosaltres hem tingut la sort que el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, a partir d'una subvenció singular, que el que intenta és promoure l'ocupació, finalment el Departament de Treball el que vol és generar activitat, ocupació, i aquest és un sector estratègic d'ocupació, ens està donant suport precisament per això, per explorar com ens hem de cuidar quan siguem grans i com generem una ocupació de qualitat, però també, a la vegada que generem ocupació de qualitat, hem de treure altres funcions que potser no s'han de fer amb professionals en atenció directa a casa, sinó que es poden fer d'una altra manera, doncs com investiguem tot això? I nosaltres en aquest moment ho podem fer gràcies a aquest suport del Departament d'Empresa i Treball.
Mm-hmm. Deixa'm tirar una pregunta a l'aire, no cal que me la contesti, però mai acabaré d'entendre com és possible que hi hagi infrafinançament per atendre persones que necessitin aquestes ajudes de dependència, perquè precisament no poden viure soles i perquè precisament pateixen d'alguna malaltia greu. Dit això sí que li vull preguntar, com podem canviar, senyora Cobo, la tendència que siguin les dones les que normalment afronten soles la cura d'un familiar en dependència?
Bueno, les dones, no? Precisament aquesta setmana estàvem fent un debat sobre gènere i interseccionalitat i parlaven d'això, no? De que a nosaltres ens agradaria la incorporació de més homes en el sector de cures, però, diguem, en el nostre imaginari cultural, el sector de les cures és un sector per les dones, no? Mm. Aquest és el nostre imaginari, no? Sigui per la cura de les persones grans, pels infants o altres perfils, no? Llavors, sí que també com a ciutadans hem de fer una reflexió, no? I hem de dir, posem en valor les cures? Quin és el valor que li estem otorgant a això? Mm. I, per tant, revaloritzem. Llavors, tant de manera que dins de les nuclis familiars principalment són les dones les que cuiden, com en el sector més professional són principalment les dones que cuiden, això està molt bé per incorporar. I també, com a ciutadans, ens hem de preguntar, no? Voldríem ser cuidats per un home? Perquè també tenim alguns sesgos, no? Que ens condicionen com a ciutadà a l'hora d'acceptar, no? Nosaltres, per exemple, tenim companys que són homes, no? que hem trobat barreres. Però després, quan poden fer el pas, no, aquestes barreres cauen. Això és quan vas a un hospital i podries dir, no, vols que et vegi un metge, un infermer, home, no? Uh-huh. Això, aquesta barrera ja l'anem superant. Doncs en aquest sector també hem d'anar superant aquestes barreres.
Deixem preguntar-li, no sé si tindrà les dades, però ara mateix quantes persones, si tenen les dades, estan a l'espera de rebre una ajuda de dependència?
A veure, jo tinc les dades aproximades. Jo diria que de les persones que han sol·licitat la prestació, diria que unes 68.000 persones estan en espera de resolució de l'expedient de dependència. A Catalunya, sí. Ho dic de memòria, pot ser que variï, però diria que va per aquí. Uh-huh.
Recordem, i li pregunto perquè no sé com està la situació, tret de qüestions polítiques, simplement és que qui ho porta és l'administració. Recordem que la llei de dependència, aquests ajuts de dependència, els posava una part de l'ajuda, li corresponia a la Generalitat, i una altra part a l'Estat. Això segueix complint?
Bueno, aquí ara hi ha un debat d'ells de com s'ha de finançar tota la llei. Jo penso que hi ha una voluntat que els propers anys es torni a revisar tot el sistema. Jo crec que és urgent. Aquí a Catalunya, per exemple, ja comencem o ja s'està parlant molt de revisar tot el que és la cartera de serveis socials, perquè clar, tenim la llei de serveis socials catalana i la llei de dependència estatal, no? I aquí hi ha certs punts com de, no? on te friccionen. Jo penso que hi ha una voluntat catalana de revisar tot això i diria, no? I deixa'm dir-ho en condicional, que hi ha una voluntat a nivell de l'Estat espanyol també de revisar la llei de dependència. I aleshores aquí s'han de veure com juguen els pressupostos i com es financia. Jo penso que primer s'ha de revisar la llei i després revisar com això realment es finançarà, ja no ara, sinó en el futur. Perquè penso que ara estem on estem, però hem de pensar què passarà els propers 20 anys, perquè això està aquí a tocar. I si no revisem tot aquest sistema, col·lapsarà possiblement.
Mirem cap al futur i deixi'm fer-li aquesta darrera pregunta. Quins són els reptes clars, els objectius clars de cara al futur pel que fa a la dependència?
Doncs jo penso que com a ciutadans tots volem romandre a casa nostra. Mm. Penso que quan fem ens fan aquesta pregunta, diria que majoritàriament diem això, a casa nostra i, a més, de manera autònoma i lliure, no? Perquè a vegades doncs, volem, no? Nosaltres hem llançat una campanya de lliure dependència perquè també hem de posar en valor, no? Que la persona gran és lliure de decidir, sí que els fills estan molt condicionats i han d'estar darrere i han d'ajudar, però al final no és una persona amb capacitat per decidir el seu futur i els anys que li queden. I aleshores hem de, jo quan us deia, repensar el sistema. No? Per exemple, nosaltres, davant d'un repte que està totalment diagnosticat a nivell europeu i a nivell d'aquí, és la soledat no desitjada de les persones grans. I quan preguntes per què tenen la tele encesa més de 6 o 7 hores, 8 hores diàries, la resposta és perquè em fan companyia, em fa companyia la televisió. Per tant, aquí tenim un gran repte i, per tant, hem de... No dic, vale, doncs aquest repte, com l'entomem, no? I hem de pensar coses diferents, hem de proposar coses diferents i en la cartera de serveis socials i de la llei de dependència han d'aparèixer aquestes coses noves, perquè si no, a vegades quedem encursetats en no, això és el que hi ha i no es pot fer res més. I estem en un moment amb tanta volatilitat i amb tanta agilitat que hem de, no? També hem de tenir aquesta finestra per coses que apareixen noves, veure com les anem incorporant. Per exemple, nosaltres aquí hem posat en marxa un casal online en directe i en viu, uh-huh, on les persones contacten, poden contactar 6 hores diàries. I això està tenint, per les persones, és una prova pilot, que tenim aquí més de 60 persones ja. La valoració és altíssima, perquè tornem a reconnectar persones que, no perquè no tinguessin xarxa social, sinó perquè a partir de que fa anys, no? Doncs la parella doncs, ha mort, o els amics, no? També es van dispersant de territori, van a residències, llavors hi ha persones que podien estar molt connectades, van desconnectant-se, i per tant és un lloc on altra vegada reconnectar persones, i això és una necessitat crucial en aquest moment.
Recordem que per oferir una informació fiable, actualitzada sobre ajudes, recursos, serveis al voltant de la dependència, l'entitat Suara ha posat en marxa aquest portal web, aliure.cop, amb dues os, que és el primer portal sobre la dependència a Catalunya. Senyora Àngels Cobo, directora de Transformació Digital de Suara, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé, molta força.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Radio Estel.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I la tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio estrellada. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
21 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola.
Andreu González, bon dia de nou. Ah, no, no, bon dia de nou, no.
Les cosetes de l'Andreu.
Bon dia, de vell.
Bon dia.
Ara.
Bé, de nou també seria, perquè ens hem saludat abans, clar, a la redacció.
Sí, sí. Exacte. Així
ja està. Seria correctament.
En privat.
Seria aquí correcte. Has estalquejat avui, va.
Doncs avui està estalquejat el nostre convidat, Lethi Oliva, el cantautor peruà. És del 14 de novembre, per tant, queda poc, perquè faci els 35 anys. I el signe del zodiac és Escorpí.
Ui.
Alguna cosa a comentar?
Que piquen.
No tenen massa bona fama, els escorpins.
No, tampoc els llatinoamericans, és a dir. Però bé, no passa res.
Com?
Depèn d'aquí, depèn d'aquí. No, és que he tingut experiències, jo.
Clar, no, és veritat. Igual que diuen que els italians són infidels.
Exacte. Vull dir, i que els catalans som rates.
Vinga, exacte, i no és veritat.
Anem a repartir
jo.
Tu ets rata, tu ets una rata, com a bon català, Trias.
Jo sóc un bon català.
Sortint d'aquest jardí, sisplau.
Va, a veure, abans d'anar al seu Instagram buscant per internet, m'he trobat un vídeo del nostre convidat d'avui que li feien provar insectes. Sí, en aquest vídeo explicava que va anar a un restaurant. Va anar a un restaurant i li va cridar l'atenció un plat que posava chapulines con guacamole.
Ai, chapulines. Què
són chapulines?
Dit així, no?
Què són?
Clar, dit així...
Dit així jo me'ls menjo.
Sí, semblen com gnocchis,
sí,
no?
Sí.
Però al final què era?
Ja us ho podeu imaginar, és a dir...
Les chapins?
No. Ah. Són uns insectes, són uns insectes...
Ja, però... La traducció... No sabem, no?
No, no l'he buscada, la veritat.
A veure, com ho has dit, això?
Chapulines con guacamole.
Alexa, ensenya'm chapulines.
No, a veure, us he de dir que semblen com uns grills, com uns escar...
Artròpodos. A veure, són terra o l'Andreu, com una mena de grills, que si els veus de lluny semblen gambes petites, perdoneu que us ho digui, els oients que ho busquin des de casa.
Sí, són grills.
Però, oi que em dones la raó, Joan... Sí. Que des de lluny semblen gambes petites.
Sí.
A veure.
Que es poden comprar per internet, eh?
Posats a repartir clitxers, semblen gambes quan les demanes al xino? És una mica això.
Sí, perquè són de tercera divisió, no, vols dir? Ara.
Mira, els chapulines.
Els chapulines.
Però vius, saps? Bé, a veure, se'l veu a ell després en aquest vídeo agafant l'insecte amb les mans i sucant-lo al guacamole.
Ah, m'agrada aquesta...
I s'escolti...
Si és el guacamole...
Sí, però s'escolti la cruiximenta.
Clar, anava a dir, deuen ser molt cruixents.
Segurament.
Sí, exacte. Llavors, quan acabe, ell diu... sabe a pollo.
Que a veure...
Tot el que no saps com sap a pollastre.
Sí. Que no es passi, no, tampoc.
No, clar,
un insecte és un insecte.
És a dir, segurament jo no ho provaré mai, per tant, no li puc donar
no,
ni la raó.
No.
És que jo... Em fa fòbia, això. És a dir, a mi els insectes... Al carrer i a l'herba i als camps. M'explico?
I a casa, depèn de com.
No, a casa no.
Paneroles.
Mira, no, que ja me'n vaig trobar una l'altre dia, un altre cop. No, no puc, no puc amb les paneroles. Bé, dit això, i per passar una mica d'aquest tema, anem a l'Instagram, perquè el nostre convidat d'avui acumula més d'1.600.000 seguidors.
Uau. Mm-hmm.
Que déu-n'hi-do. Podríem dir que és el convidat amb més seguidors a les xarxes del programa, no? Sembla que sí.
És possible, sí.
És possible.
Bueno, Marlon en tenia més, però és igual.
No, Marlon a Instagram tenia 90.000. Ah. 90.000 seguidors, sí, sí. Uau. Clar, de reproduccions. De reproduccions a Spotify sí que en tenia gairebé 1 milió, però
exacte.
Bé. Dit això, és una mica instagramer. No pare de fer vídeos, però sobretot relacionat amb la seva música, amb el concurs La Voz, perquè, pels qui no ho sapigueu, sí, va ser coach. Bé, és coach.
Aquest any
sí, sí.
Està exercint de coach de La Voz.
Sí, sí, una mica com Aitana, David Bisbal, no?, d'aquí a Espanya. Però bé, els concerts també que fa arreu del territori llatinoamericà, i sobretot també amb les seves filles, Antònia i Cayetana. Perquè, no, ho dic bàsicament perquè a la seva biografia posa cantante, artista, i llavors, just a sota, posa padre de Antònia i Cayetana. Vull dir que les té molt en consideració. Sí, sí, sí. D'altra banda, també volia comentar el tema dels tatuatges, perquè ja només a veure el primer vídeo te n'adones que és un llenç per als estudis de tatuadors, no?
Mm-hmm.
I hi ha un vídeo on explica quants tatuatges té i en total són 22.
Déu-n'hi-do.
Tatuatges.
Uau.
Sí, en aquest vídeo deia: mai m'ho he estat a comptar quants tatuatges tinc. Imagino que una vegada comences a tenir-ne tants, doncs perds el compte una miqueta, no?
És possible.
No com jo, que en tinc 3, per exemple, i ja està. Però bé, però a mi el que més m'agrada de tots... Quants en tens, tu, Núria Ross?
6.
Déu-n'hi-do, no ho agraïm mai jo.
Però alguns són petits i no es veuen.
Clar.
Bé, el que estava dient, dels 22 d'aquests tatuatges, el que més em crida l'atenció és el que té tatuat al coll, que hi posa resiliència.
Ah.
I m'agrada molt, amb la lletra, amb la tipografia de lletra.
Està bé.
A més, he de dir que aquí al coll queden molt estètics els tatuatges, depèn de quin, clar, òbviament. No ens fem cap barbaritat, perquè si no...
És que sóc molt partidària de no fer tatuatges en zones que es vegin molt.
Excessivament.
A veure, t'he de dir que a no ser que porti un coll molt baix, diguéssim, un escot...
No es veu.
No es veu tant.
Doncs és el pit que el coll.
Sí, exacte. Val. Sí, és un entre... A la clavícula, podríem
dir. Val.
Al mig.
Quin mal a la clavícula.
Sí, deu fer molt mal. Deu fer bastant mal, igual que a les costelles.
Sí, sí, sí. Sí, perquè amb l'os... No, sí. Això dels tatuatges és un món, eh?
Sí, sí. Bé, en fi, després de tot això, només em falta dir que està aprovat Ezio Oliva.
I tant. Vinga, Chapulín, el toc.
No, a mi no em diguis Chapulín, eh? A veure, el meu toc és donar la mà. Perquè, clar, jo suo molt de les mans normalment. Llavors, tinc aquesta por que l'altra persona ho noti amb excés.
Rellisca, la cosa?
Clar. Bé, rellisca o se't queda enganxada.
Ah, també.
Pot passar les dues coses. Jo ja intento refregar-me la mà un momentet als pantalons on sigui.
Sí.
Perquè, allò que no es noti, eh?
Perquè no es noti tant, clar.
Però es nota, eh?
Però, sí tant, sempre vaig amb aquesta por. És a dir, perquè és que hi ha gent que no ho suporta de tocar la mà d'una altra persona que estigui una mica humideta, com jo. Mm. És que jo també ho odio,
clar.
Realment. Però, clar, ens hem de mig adaptar, no? Perquè realment això és un problema que tenim les persones, que ens passa.
Sí, sí, sí.
Vull dir que no hi ha... No és que hi hagi una solució, diguéssim, al problema.
Sí,
hauria
de portar una bosseta com la que porten els escaladors.
Amb resina.
Amb el talc,
no,
aquell.
Amb el, sí,
resina,
tal.
Resina.
Sí, sí.
Hi ha una malaltia, eh?
Sí, sí, és que
sí,
de fet...
Sí, sí, sí.
Ara mateix no sé com es diu,
no,
però...
No, jo tampoc. Però es pot operar.
Sí, jo la malaltia em sembla que no la tinc.
No, és suant excés.
Perquè suent amb excés aquesta gent.
Com si trentessis les mans i no...
Realment em passa molt quan estic nerviós. Quan estic nerviós. Perquè, per exemple, l'altre dia vaig anar a rehabilitació i em van fer un exercici a la taula, diguéssim, amb les mans a la taula.
Uf.
I allò no tirava. És a dir, la mà no relliscava i havia de relliscar.
Clar,
per tant,
clar.
Vaig haver de posar un drapet.
Ai, que
clar,
mono.
Perquè llavors es movia.
Pobret.
Però sí, sí.
Però va sortir bé l'exercici, no?
No, clar, al final sí.
Sí, eh?
Sí, sí, sí.
Sempre surt bé.
Tot bé, a rehabilitació tot va bé.
Amb un bon fisio sempre surt tot bé. Red flag.
Doncs mireu, ahir, anant a rehabilitació, em vaig trobar una persona que tirava una barra de pa sencera als coloms.
Ai. Però sense, sense partir, diguem.
O sigui, la va partir en tres trossos.
En tres trossos.
I clar, tots els coloms del parc van començar a volar, que allò semblava Plaça Catalunya. Sí. I us he de dir que això és una gran red flag. També tira molles els coloms, perquè, a veure, a mi em fan fòbia els coloms. Hi ha molta gent que li fan fòbia als coloms. Hi ha superpoblació de coloms.
Les rates voladores.
Exacte. Llavors, sisplau, persones de Barcelona i d'arreu del món, no tireu motlles de pa als coloms, perquè els estem alimentant i el que estem fent és que vagin...
Estic molt d'acord amb tu, eh?
Vagin a més.
Hi ha algunes zones que són increïbles. A prop de casa meva hi ha una plaça que jo cada vegada que passo és que és de pel·lícula, com si fos Los pájaros de Hitchcock. Estan totes allà parades, igual hi ha, jo què sé, 300 coloms allà, que no es belluguen, a més, estan parades com mirant.
Sí.
A mi em fa molt de fàstic, Els coloms em fan molt de fàstic.
O sigui, jo fòbia no, però sí que aquella imatge sempre m'impacta. Sí. Tants coloms allà quiets.
Però hi ha persones que els agraden molt els coloms, eh?
Sí.
És estrany. De fet, puc explicar una petita anècdota?
Sí, el vi...
No, dues coses. Un dia estava en una terrassa d'un bar prenent un cafè i a la taula del costat hi havia una dona amb el seu fill petit que encara anava amb cotxet. Et pots creure que va agafar un colom del terra i li va fer tocar?
Ai, no.
Mira que maco, quin animalet més maco.
Jo també ho he vist, això.
Una imatge... A mi em va esgarrifar aquesta imatge, eh? Perquè porten una de malalties, els coloms. Sí. I després, que ara s'estava posant de moda, fa poc, persones que agafen els coloms del carrer i se'ls emporten a casa per cuidar-los i donar-los una nova vida.
Un colom.
Mira.
És que hi ha gent que cuida nines hiperrealistes, saps què vull dir-te?
Sí, també.
Jo és això, és que vaig veure un vídeo d'una noia que tenia el colom al llit.
Sí, perquè...
Acariciant-lo. És que, per favor,
És horrible.
Mira, fem-nos-ho mirar, sisplau.
És que és com si agafes una rata i te l'emportes a casa.
Bàsicament. A veure, també et dic que hi ha aquesta gent gran, no?, que de vegades s'asseu als bancs i que estan menjant, doncs, el típic sàndwich, no?
Sàndwich.
Sàndwich. Bé, i hi han pocs coloms pel mig, no?, pel parc, diguéssim, i els hi cau una mulleta o de vegades els hi tiren per fer una mica la gracieta, no?
A mi no em fa gràcia.
Donar menjar els coloms està prohibit.
Ah, sí?
Està prohibit, però
està prohibit.
Per diligència oficial.
Per ordenança municipal.
Ah.
És que ja us ho dic, hi ha superpoblació.
No ho faig. Però no ho sabia.
No, doncs em sembla molt bé que hagin prohibit donar menjar els coloms.
Molt bé.
Però molt,
molt. Aquell home que vaig veure ahir...
Vaja, busquem-ho, però...
Li hauria de caure un puro.
Em feu dubtar. Però jo diria que per ordenança municipal està bastant prohibit donar menjar els coloms.
Sí. Doncs a Plaça Catalunya te'l venen allà, el menjar aquell.
Sí, per això ho dubto.
Són d'aquelles ordenances que de vegades no caben de... No acaben de posar les multes necessàries.
Però allò de tirar... Rosa. Hi ha gent que tira arròs, hi ha gent que tira el pa dur... Tot això em sembla que no es pot fer.
Val. Per tant, ahir el senyor que vas veure tirar una barra de pa estava incomplint...
No.
És denunciable, això.
Bé.
Fem-ho.
No.
Morel.
També et dic que els coloms de vegades van bé perquè així els gossos s'ho passen bé als parcs, perquè els persegueixen.
Va, fora coloms, més cosetes.
Va, sí, l'unpopular opinion. A veure, avui m'he trobat amb un tuit que deia: "Chicas, por favor, evitad a los chicos que con 30 tacos se siguen comportando como si tuviesen 15.
Per què em mires?
Bueno, perdona.
No, perdó, no estic mirant a ningú. Bé, és que ets el presentador, llavors et miro.
Val.
Feedback.
A veure, això hauria d'anar acompanyat d'un: no passa nada si vosaltres també no us comportais com a xiques de 15 anys. Però és veritat que els nois madurem més tard que les noies. Això segur que hi ha algun estudi científic que ho ratifiqui.
Sí, home, sí.
D'altra banda, sempre veig com aquesta frase es repeteix i ens acabem, i us acabeu, enamorant de les persones equivocades, també. Per ser una mica més positiu, vale? Deixeu-me dir que aquests nois de mentalitat de 15, quan tenen parella, normalment acostumen a canviar i madurar amb el temps.
Acostumen, normalment,
sovint, no sempre. Val?
O madures o s'acaba la relació ràpidament.
No, clar, vull dir, sí, i tant. A veure, nois i noies, enamoreu-vos també de qui vulgueu. Tingui 20, 30 o 40 anys. No passa res, sigueu feliços. Ja està. Avui he sigut bastant més positiu de lo normal.
Molt bé.
Fins aquí, eh?
Sí, fins aquí. Estic de bon humor.
Està bé. Gràcies, Chapolin.
Un
consells de lifestyle amb Núria Ros.
Cinc minuts que passen de dos quarts de deu del matí. Núria, de seguida ens dones els consells del lifestyle. Abans, però, una notícia que ens arriba des dels serveis informatius a aquesta hora, i és que Espanya bat rècord d'ocupació. Segons l'enquesta de població activa, hi ha 21 milions de treballadors en el tercer trimestre de l'any. L'atur va pujar a 92.700 persones durant els mesos d'estiu, i entre juny i setembre es van crear 209.100 llocs de treball, arribant a la xifra dels 21,2 milions. En el cas de Catalunya, l'atur puja fins a un 8,5%. Per tant, dades que ampliarem en els següents butlletins informatius d'aquesta casa a partir de les 11 del matí.
I el Toscano, ja veuràs, Toscano parlarà d'això.
Sempre Toscano. Segur. En fi, va, anem als consells del lifestyle?
Sí, va, perquè avui us porto els consells definitius per no desesperar-vos en una retenció. En un embús.
Genial.
Uns consells que... Mira, estem enmig del... de la retenció, ara mateix.
No cal molta imaginació en una ciutat com Barcelona.
No, anava a dir, uns consells que avui dedico amb especial amor i compassió, ara. Sobretot compassió. Els conductors i conductores de la ciutat de Barcelona, que a diari s'han d'enfrontar a llargues i llargues estones de cua.
Miquel, ara ja hi són, ja hi deuen ser.
Sí, i tant, i fa estona. Sí, només cal anar a la ronda, correcte, sí. Que, en fi. Qui diu Barcelona diu Girona, però sí. Perquè tot arreu hi ha cues, sí, sí, però... Sí, sí. Sí que és cert que Barcelona s'emporta el premi com la ciutat amb més embusos i retencions. És a dir, només falta, fa falta que condueixis durant una setmana a la ciutat i veuràs que el que dic és molt cert. I és per estirar-se els cabells, eh?
Sí, i només fa falta que
portaré plogui, també. Solucions, però és per estirar-se els cabells. Perds molt de temps enmig d'una retenció. Sí, estic indignada.
Ara.
En fi. Clar. Siguem realistes, eh? Com que sembla ser que la situació de moment no té pinta que canviï gaire, sí. Avui els nostres oients necessiten, perquè... molts oients ens deuen escoltar des del cotxe.
Segur.
I potser de vegades ens escolten que estan al mig d'un embús. Per tant, els nostres oients necessiten i es mereixen aquest tipus de consells. Per això avui a Consells de Lifestyle, els consells definitius per no perdre cabell a les retencions. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito.
Ben trobada, també.
Sí. Gràcies a José Matosas. Mira, us he de dir, el nostre tècnic que em va donar aquesta bona idea. Avui també s'accepten noves idees. En fi, abans de res, vosaltres com ho porteu, això de fer cua?
No,
malament.
Sí, sí, fatal.
A mi no m'agrada.
Sí, eh?
Fatal.
Sí, a mi em desespera molt, sobretot el pasito a pasito. És a dir, allò que has d'anar, pam, avances un metre, pares, avances un metre, pares. A mi, sí.
Jo t'he de dir que de vegades deixo un espai... bastant més prudencial del normal.
Després arrencar...
Per després no haver de fer el... Ja. Com si se't calés el cotxe, m'explico.
Si fas això, el de darrere ja t'està...
Sí, ja fa rabieta,
ja està,
eh?
Ja està, sí.
Sí, ja, bé.
Em sabríeu dir, per exemple, si ho sabeu, quina és la cua més llarga que heu fet?
Però amb el cotxe.
Sí, o amb la moto, realment. L'únic que, clar, amb la moto et
la
pots...
Moto però de trànsit o cua per qualsevol cosa?
No, no, amb el cotxe o amb... com a copilot, com a conductor, és igual, eh? Mira, començo jo així, aneu pensant. Jo, per exemple, els caps de setmana, els diumenges, vaig de Banyoles a Barcelona, perquè la meva família és de Banyoles. Doncs normalment un trajecte que és d'una hora i mitja, jo l'he arribat a fer en 3 hores i mitja.
Uau.
I després estàs a l'AP7 i veus que hi ha retenció i que hi ha el carril addicional preparat per obrir-se,
no,
però
sobra.
Mai s'obre quan tu passes.
Un clàssic.
S'obre quan la retenció ja s'ha acabat.
Un clàssic.
En fi, jo, per exemple, això, d'una hora i mitja passar a fer un trajecte de 3 hores i mitja. I és molt, eh?
No, jo per Barcelona, quan plou, com deia l'Andreu.
Quan plou,
es col·lapsa la ciutat.
Sí, sí, sí. És que distàncies llargues, que també alguna experiència ha tingut similar a la teva, Núria, però a Barcelona, allò que dius, bé, agafes una ronda, la ronda del mig, i dius, Déu-n'hi-do, aquí, què farem ara? 3 hores aquí parats, totes aquestes
coses. Jo quan de temps no sé dir-t'ho, sí que sé dir que... ho odio tant que amb una retenció... Ha de ser aquests dies que plou i que es col·lapsa tot, M'he arribat a trobar malament.
Sí.
Dels nervis d'estar en una retenció.
T'agobies.
Però tu que vas com a copilot, no?, en principi, als cotxes, s'agobia-ho tant? Perquè jo sempre vaig al volant.
Sí, absolutament.
Sí.
Ja.
Sí, perquè és com que no pots controlar la conducció, tampoc. Sí. Tu, Andreu?
Jo, a la famosa C55.
Més o menys molta estona, no?
Moltíssima estona. És a dir, perquè sempre hi ha accidents, llavors...
Però... Perdona, acaba.
No, vull dir, això, sempre hi ha accidents o... Vull dir, no cal que siguin mortals, vull dir...
És l'efecte Miron,
No cal,
No, a vegades és... No, s'ha punxat una roda.
Clar, és a dir, l'efecte Mirón, de vegades sí, però què passa? Que és una carretera que en alguns trams només hi ha, diguéssim, un sentit i un altre, diguéssim, doble sentit, no hi ha doble carril. Llavors, clar, se't complica una miqueta entre el que els cotxes van cap a Barcelona i els cotxes pugen de Barcelona.
Jo és que tinc un etern debat amb la meva parella quan ens trobem enmig d'una retenció, i és que fas molta cua fins a arribar al lloc on en principi ha passat alguna cosa, hi ha hagut un accident.
A partir d'allà...
No hi ha res.
Desapareixen els cotxes.
Sí. Què ha passat?
Perquè no és el que diu el Joan, l'efecte Mirón.
És l'acordeón. Sí, sí, sí.
Ah, val, perdona, no ho havia entès.
És un organisme viu,
però de veritat, trànsit. És que... Sí, no sé, en fi, una cosa estranya.
A mi m'encanta veure el que ha passat, vull dir...
Ai.
Ja que fas cua, almenys, clar. Sí, jo també estic d'acord amb tu. Ja vull que dir, fas cua, almenys, què ha passat?
Sí, exacte.
És veritat.
Sí. No. En fi, anem als consells, perquè veig que serviran a vosaltres, als oients. Tant. Consell número 1, apreneu a volar.
Com?
Què?
Està bé.
Núria.
Era una broma. Sí. Ah. De veritat, podeu encaixar les bromes bé?
No, pensava que era un, jo pensava que era un consell seriós, eh? Dic, com?
Ja, jo em pensava, diu, volar cap a on?
Jo l'he agafat de seguida. No, no pot anar seriosament, això.
Jo estava pensant, volar la imaginació.
No, fer, apreneu, saps? A volar. No, era una broma. Consell número 1.
Va.
Clar, és que si voléssiu...
No hi haurien aquests problemes.
No hi haurien consells.
Bueno, potser, llavors...
Hi hauria retencions al cel. En fi, consell número 1, tingueu bona actitud. Sé que és un consell que, si fos material, em tiraríeu pel cap, en sóc conscient, però és que agafar una bona actitud en una retenció és bàsic per no perdre la paciència i també per extremar la precaució. De fet, qualsevol moviment o actitud atrevida, derivada d'una pèrdua de nervis, pot comprometre de manera decisiva la vostra seguretat i també la dels altres conductors. Per tant, paciència i bona actitud, que d'una retenció se'n surt, de la presó no.
Ara. Bé, és veritat, sí. Molt bé, Núria.
No, perquè imagina't que... És igual. Imagina't que...
Incompleixes una norma.
Para el cap, val? Sí. I te'n vas per l'Arcén. Per no fer la cua, per exemple.
Dir que pots fer una barbaritat i acabes a la presó.
Clar. Has de dir que hi ha gent que ho fa, això.
Hi ha molta gent que ho fa.
Això és tenir una cara.
S'ha de tenir bona actitud, perquè al final els cotxes no els faràs desaparèixer per art de màgia. Per tant, bona actitud, si tens la sort d'anar acompanyat, parleu de coses que no heu tingut temps de parlar, escolteu un podcast, escolteu programes de Ràdio Estel, no sé, qualsevol cosa.
És podcast de Ràdio Estel.
Exacte. O música, qualsevol cosa. Però bona actitud.
També et dic que és un consell, si em permets, fotut, perquè normalment el que passa és el contrari. O sigui, hi ha molts conductors que es tornen uns energúmens al volant.
Sí.
Molts?
Sí.
Jo crec molts.
Que...
Tots.
Gairebé tots.
Jo no diré. A mi no em passa, per exemple, però...
A mi sí.
No, t'ho diré de bo, eh? Jo soc molt tranquil al volant, no m'he cabrejat mai. Bueno, alguna vegada que... Puntual, però...
Tu mai el cap per la finestra per dir allò de...
No.
Barre!
Ni al Camp Nou tampoc, ni als àrbitres.
Jo conduir no en sé, però fer això sí que...
jo sóc conscient...
Hola, Núria.
Jo sóc conscient que és un consell de pip, perquè no és veritat, tenir bona actitud...
Està bé dir-ho, eh?
Però s'ha de tenir bona actitud.
Ara. El pip és el...
I una cosa, se't complica la cosa si l'altra persona comença a estar nerviosa.
Sí. No, jo m'he hagut de sentir comentaris negatius perquè estic amb el mòbil. Oh! I què he de fer si vaig de copilot? Parlem una estona, però enmig d'una retenció també puc estar amb el mòbil. Ah, és que si jo menjo la retenció, tu també.
Ai,
cosetes, eh? Això no és bona...
Jo també ho faria, això, si fos el conductor.
Ara.
En fi, va, consell número 2, distància de seguretat.
Sí.
En aquest cas, durant els embusos, és molt freqüent que el ritme de la marxa, ho deia en Rafa abans, sigui irregular. Tant pot ser que arrenquis i tiris uns quilòmetres, com que de cop hagis de frenar per al cap d'uns segons, tornar a arrencar. Vull dir, és com una mica... Un passito pa'lante, un passito pa'atràs, tota l'estona. Llavors, per això que us acabo de dir, és molt però que molt important guardar una separació frontal, això ens ho expliquen quan ens examinem del cotxe, entre el vostre vehicle i el de davant per evitar frenades brusques. I què entenem per una distància de seguretat adequada? Doncs és l'equivalent a comptar fins a 2 segons entre l'automòbil que va davant teu i tu, val? A tot això, si les condicions meteorològiques no són les òptimes, és molt aconsellable deixar fins a 4 segons de distància entre el cotxe del davant i el vostre. Més o menys, jo crec que...
No he escoltat mai això de calcular la distància en temps.
No, jo tampoc.
Sí.
És curiós.
Com la Fórmula 1.
No, no, jo és que tema...
Fórmula 1 temps.
Més o menys, quan vosaltres esteu en el cotxe, ja identificareu quina és la distància, sí. Més o menys. Un segon per dalt, un segon per baix, en principi ha d'anar bé. Llavors, consell número 3, controleu la velocitat. És molt, però que molt bàsic adequar la vostra velocitat a cada situació. De fet, si us trobeu enmig d'una retenció, és molt probable que us veieu obligats a frenar i arrencar contínuament, ara ho dèiem. Sí. I tot i que sigui incòmode, en aquest cas, extremar la velocitat us ajudarà a advertir els conductors del darrere vostre, per exemple, de que una bona decisió és que ells també extremin la seva velocitat.
Per exemple?
A tots ens ha passat, sense anar més enllà, que comença una retenció, vas a la velocitat permesa en aquella via i de cop has de fer una frenada que et preocupa, però és que et preocupa que tu arribis a frenar i no xocar amb el cotxe de davant, però també et preocupa que el de darrere no col·lesioni amb tu.
Que no hi hagi efecte dominó.
Jo ho passo fatal en aquests casos.
Que ràpid col·loca els warnings.
Exacte,
sí, jo ho faig. Sí, sí.
Això com una advertència de cuidado que està passando algo.
Sí. Sí. Llavors, jo crec que ens desesperarem molt menys si fem les coses amb seny i aconseguim que la resta de conductors també ho facin així. A vegades, allò que si tu fas una cosa bé, la resta t'imiten, doncs una mica això.
Aviam si funciona.
Sí. El volant no sol passar.
Llavors, no. Consell número 4, per anar acabant, mantingueu la calma. Atenció, perquè estar tranquil és imprescindible. De fet, perdre els nervis, ho dèiem abans, no us ajudarà a sortir d'un embús, sinó més aviat al contrari, encara se us farà més llarg. Per això, en aquest cas, una actitud relaxada i d'acceptació amb el que està passant us beneficiarà completament. Diuen allò de, el més important, senyores i senyors, no és arribar al primer, sinó arribar a bon port.
Sempre.
Sí.
Sempre.
Una retenció seria una mica
així. Sí, però a veure...
Sí, ja ho sé. Jo és que em sento molt hipòcrita, perquè estic fent uns consells que no m'aplico.
Ai!
Però s'ha de tenir paciència. Bé. Sí, sí, jo me'ls aplicaré.
Òbviament s'ha de tenir paciència.
Però
si estàs en una retenció massa, en principi no pots córrer, però... o sigui, has d'anar allà... No?
Vosaltres, quan esteu en una retenció, feu jocs.
Sí. Veo.
Saps què passa?
Sí.
Si vas acompanyat, normalment... Sí.
Bé, si vas sol, jo el que faig és mirar les matrícules.
Ah, no.
I jugar amb les matrícules.
Jo em poso a podcast, com deia la Núria, podcast.
No, perquè així també ajudes a la teva ment a estar com dispers, saps? Sí. Blancs.
I canto.
Ah,
clar, està bé.
Sí.
Jo miro els cotxes del costat.
Per saludar algú.
Les cares, no. Per curiositat.
Sou divertidíssims. Consell número 5.
Alerta amb les distraccions. Ho sabem tots i totes, estar concentrat a la carretera i en tot el que passa davant i darrere dels nostres ulls és primordial. Per això és molt, però que molt aconsellable apagar o silenciar qualsevol cosa que us inciti a distreure-us. Com la música. Hi ha persones a que la música
els
li distreu. Sí, una música molt potent, per exemple.
Clar.
El mòbil, per suposat, no me'l toquis en una retenció.
No. Si estàs al volant, aparcant. Encara que el cotxe estigui aturat...
Quan puges al cotxe, cinturó i mòbil aparcat.
Ara.
Ja està. Per exemple, si hi ha persones que són més disperses i un podcast les distreu, no és recomanable escoltar un podcast.
Sí, I sobretot, no sortiu del cotxe, sisplau.
Home, no.
Què, vols sortir a fer un cigarro?
No, és que hi ha gent en retencions... Ara el que us estava dient dels accidents de la
C-55... Surt del cotxe la retenció?
Sí.
Sempre ha d'haver un o dos que surten del cotxe...
A mirar.
Els cunyaus,
posen los brazos en jarra i diuen... Però què ha passat ahí?
Sí.
Però esto es... Los manguitos.
Sí. No, però hi ha gent que fins i tot va al lloc dels fets.
Home, però això ja és ser un cotilla,
compte.
Sí, no.
Compte.
Vull dir...
En fi...
I això està prohibit.
Tenim fórmula o no?
Sí.
Va.
Bona actitud, més distància de seguretat, més control de la velocitat, més tranquil·litat, menys distraccions, igual les retencions no seran un problema.
Bravo!
Molta... Ho veig molt optimista, això.
Sí.
Good vibes.
Ja ens diràs, Núria, el dilluns, a veure què tal.
Exacte.
Faré una crònica des del cotxe.
Farem una cosa. Dilluns, explica'ns si has seguit aquests consells.
En el cas que em trobi retenció, ja siguem optimistes.
Ja t'ho dic jo, que no el seguirà.
Te'n trobaràs.
M'estiraré dels cavalls. No puc més! En fi.
Ai, anem a...
Anem a què?
Anem.
Anem. Ah! Oh!
T'ha sortit una mica Ferran Monegal, eh?
Ah,
Ah!
Ah!
Ja ho veuen!
Caprà!
Bo!
La companyia de supermercats de referència a Catalunya.
Bravo.
A casa nostra.
Bravo.
65 anys d'història. Atenció, no s'estan extinguint com les girafes. No. Cada vegada són més. Què són, Trias? Què són?
Bravo.
Què són?
Legión.
Bravo. Són Legión.
3.000 supermercats. Molt bé. Veig que tu saps, Andreu González.
Sí. Home, cada dia.
Després de repetir-lo cada dia com sistemàticament...
I quants anys fan?
65.
65, 65 anys d'història, 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya.
Ara, Núria Ros, què regalem?
Aliments.
Per exemple.
A dins de què? A dins de quin...
Cistella, cistella.
Ara, ara. Cistella, que bravo.
I quin és el teu producte preferit?
De tots.
Nius d'espinac.
Aloe vera. D'espinacs. Aloe vera, eh? Aloe vera.
Tots, tots, és que...
Aloe vera, no te'l mengis, eh? No te'l mengis. No et confonguis. No et dutxis amb els nius d'espinacs al cap, com una medusa. Comprens? Tu segueix els meus contes. El lifestyle, Cistella Cabravo, crossover. No et posis els nius d'espinac al cap i no et beguis l'aloe vera.
És que si em bec aloe vera hauré de portar consells per rentat d'estómac.
Ara.
Perfecte. Doncs això no ho facis. Lo mejor es evitar la tentació.
Correcte. Va.
Per tant, Cistella Cabravo.
No,
no, no, ja, digues productes, ja hem esmentat uns
sí,
quants,
eh?
Però xocolata d'amella negra amb ametlles. Els nius d'espinacs que la Núria Ros no ha de posar-se al cap.
Xocolata negra, negra amb ametlles.
Avellana. Arròs...
Bomba!
Bomba, bomba, l'arròs favorit de King Africa. Melmelada de maduixa. Oli d'oliva verge extra.
Ui, l'oli d'oliva.
L'oli d'oliva. L'oli d'oliva ve amb una capsa d'aquestes...
Veniu amb gent de Seguritas Direct.
De seguretat.
Exacte. Te'l porta a casa una persona amb traje oscur
sí.
I ulleres de sol.
Sí, sí, sí.
Un guardaespatlles.
O vestit de marró i armilla reflectant. Que...
Salsa bolognesa, tries. Bolognesa.
Bona,
que bo.
Bolognes... Sou més de bolognesa o de l'alta de la carbonara?
Carbonara.
Carbonara.
Que clar,
els dos que boca bo, carbonara.
Mira que arriba l'Albert, nostre...
Heu de ser més de bolognesa perquè la fa Capbravo.
Oh, ah!
Ara.
Capbravo. Sabó de mans de glicerina. La glicerina tampoc te l'has de menjar, eh? Això, l'aloe vera ni la glicerina. I argan. I la revista Sabor. Sabor, sabor, sabor.
No,
sabor. Aquests són els productes que us podeu embolcar.
I la cistella.
I la cistella, que és preciosa.
Amb un llacet blau.
És allò,
de mimbre.
És de museu. De museu. Jo, al Macba...
La posaries, no?
Sí. Al Guggenheim?
Sí, eh?
Al
Metropolitan?
Al Metropolitan. Al Cosmo Caixa?
Correcte.
Fem aquí el crossover total. Jo posaria una Cistella... Cistella Cabravo té un taller al Cosmo Caixa, a mi el que et dic.
Per què no?
Per què no?
Per què?
Per cert, bueno, tot això ho sortegem divendres,
sí.
Que és demà, per cert, i us fem cada dia una pregunta. Avui, la
què?
Pregunta. Avui la cosa va... De publicitat, encara més. Ja estem fent aquí la publicitat.
Val.
Perquè jo que soc molt curiós, una persona inquieta interiorment, sí. Amb moltes inquietuds, una persona... El que es diu una persona curiosa. Val? He trobat dues perletes que crec que s'han de recuperar.
Sí.
Tu te'n recordes, Trias, Andreu, Núria... Andreu i Núria no se'n recordaran. Tu tens alguna possibilitat d'un porter, un guardameta, un cancerbero sí. Holandès que va jugar al Barça a l'època de Van Gaal, que es deia Ruud Gesp.
Sí, senyor.
Doncs va fer un temporadot amb Van Gaal, però no és l'únic que va fer. Atenció, atenció. Aquest és Ruud Gesp. Bravo, Capbravo.
Ruud Gesp i Capbravo.
Qui diu que els catalans miren massa la pela?
Al contrari, són molt generosos.
I tant, fixa't, a Capbravo, per cada 3 productes que compres, només en pagues 2.
De l'1 al 17 de juny, oferta 3x2 a Capbravo.
Bravo, Capbravo.
Ruud Gesp.
M'encanta!
Ruud Gesp. Bravo,
sí,
Capbravo.
Sí.
I la veu en off és Rambo, Silvestre Stallone. No siento la
escena. Compte, eh?
2x1.
Ruud Gesp és dels que anava amb metro, també, eh?
M'encanta.
És un Ter Stegen,
és un Ter Stegen.
Vintage.
Sí.
És un Ter Stegen vintage.
És així.
Doncs, i encara tenim un altre, hi ha una
sí?
altra versió. Endavant.
On és el porter? Gesp? On ha anat en Gesp?
Estic comprant a Capbravo perquè ara hi trobaràs 500 productes a preus impatibles.
Amb la mateixa qualitat de sempre.
Que no et facin cap gol.
Ara, a Capbravo, 500 preus imbatibles.
Bravo, Capbravo.
Surt una dona aquí. La dona participa també.
Bravo, Capbravo.
Bravo, Capbravo.
Bravo,
Capbravo. Fritxos de maïs.
Neerlandès, era. Trobar.
Era holandès,
holandès.
Països Baixos, els actuals Països Baixos.
Els actuals Països Baixos.
L'antic Holanda.
No t'equivoques.
L'antic Holanda.
Bussum.
Quina meravella, eh?
Ai, sí.
Quina meravella aquest anunci. L'anunci...
T'has buscat a Ruud Gesp o no?
Sí, sí, l'estic buscant, per això he dit Bussum.
Era
sí,
molt,
és de Bussum.
Era molt alt, i
sí,
va fer un temporadot amb Van Gaal.
No, no, fer...
I es va integrar en la cultura catalana perquè fer un anunci de Capbravo, Bravo,
sí, sí,
Capbravo,
sí, sí.
És integrar-se totalment.
Ja ho sabia, tant, que era la Legión...
Bueno, llavors la Legión estava en ello, clar, fa 20 anys. Ara són Legión.
Ara són Legión.
Anaven en progressió aritmètica. Que no sé quina és.
En C
de les dos.
I per C.
Perquè n'hi ha una progressió aritmètica i una altra... No me'n recordo.
Va,
ja, dos progressions.
Ja,
però... Soc de grec i deia aquí.
Exponencial, no?
exponencial, no crec, eh? Ai. No em sona. O sigui,
tots som de lletres,
està,
vull dir.
Està ben tirat, Andreu, bravo, podria si no. colar, però probablement els nostres agents matemàtics ara mateix han caigut de la cadena.
Bravo.
Per tant, la pregunta d'avui és, parlant d'anuncis meravellosos com sí. aquest, quin és l'anunci de la teva... de la teva vida.
Ui.
Tothom té un anunci, no? De la teva,
sí, home.
Un anunci que dius, me'n recordo molt d'aquest anunci. Us dona idees. Aquell que et va emocionar, que et va semblar creatiu. Jo he plorat amb un anunci.
Sí?
Jo també.
Amb el de Coca-Cola.
Ep.
El para los altos, para los bajos, para los...
Boníssim.
Aquell?
Boníssim.
I a mi em va emocionar per la creativitat brutal. Aquell. O més cutre, hi ha anuncis cutres.
Mm.
Aquell de senyora, le cambio dos tambores d'estos de polvos por uno, por uno... Que feien martes i
més de, els de la grossa Nadal sempre m'ha agradat molt.
Sí,
ara,
sí.
Si jo me'n recordo un anunci... No és un anunci en particular. Saps aquelles cantinel·les que usen a vegades els
jingles,
anuncis?
Els jingles,
no? Sí. A mi sempre em ve el cap... Bibizac.
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 Ah, sí. El dels joguets.
Sí.
Hi ha uns quants, perquè per exemple les muñeques de famosa, jo també
som jingles.
Al cap.
Núria Ros, què?
Jo el de Suchard.
Home,
Suchard.
Suchard. Crec que era l'any 2017 que van fer una col·laboració amb...
Déu-n'hi-do, sí que ho tens localitzat.
Van fer una col·laboració amb el grup de música...
Marlon?
No. Maldita Nerea, crec que era.
Sí.
Bé, ja ho buscaré, però aquest m'ha marcat molt i també...
Seria la de les tortugues?
Sí. Ah, Maldita Nerea, sí, exacte.
El secret de les tortugues.
I aquest em va marcar molt com a anunci bonic i després un que em va marcar la meva infància, el del Pipi Max. És que jo vaig anar...
Mira.
Ai, sí, el del Pipi Max.
Perquè els Reis em portessin el Pipi Max.
El minut que feia Pipi.
Pipi, sí. Ah, quiero sí. mi Pipi Max, solo mi Pipi Max.
Què ha posat?
Aquest és l'anunci de Xuxar. Siempre quieren más. Sueños pequeños, sueños grandes.
Dime tú si hay algo mejor. Andreu, què?
Jo t'he de dir que els de... Com es diuen? Els de Kinder Bueno m'agradaven.
Kinder Bueno. Però a tu t'agrada el producte o l'anunci? Perquè...
No, l'anunci. I el producte també. També, òbviament. Però
tot això ho trobem a Cabravo, eh?
Sí, és veritat. Però dels últims que m'han agradat molt va ser un d'Amazon, que sortia el net que anava a casa l'àvia i l'àvia no tenia res de tecnologia.
Ah, sí.
Li donava... No, mentida. L'àvia tenia una foto que anava amb moto amb el seu marit, que estava mort, i llavors el net li diu, jo et compro un casc, i se l'emporta amb moto.
Ah, això
és molt maco.
Sí.
El detall de reviure aquell moment.
És que l'edatisme. No, és que
Andreu,
depèn de com ho vegis. Depèn de com ho vegis.
Andreu va aixafant jardins a la vida.
Sí,
és així. És així la cosa.
Escolteu, doncs aquesta és la pregunta. Quin és l'anunci que teniu a la ment, que us va agradar, que us va emocionar, que us va divertir? Podeu respondre al 663-99-30-62. 663-99-30-62. I podreu dir, com diu... Com va dir el seu dia fa 20 anys Ruth Hesp?
Bravo.
Bravo, cap bravo.
Cap bravo.
Bravo, cap bravo.
Bravo.
Ah. Ja està.
Fins aquí. Una publicitat?
Bravo.
Va, publicitat de seguida tornem.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Si tens un objectiu, tens un destí. El DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla?
Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.